Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer.
Ay, sí, es así, estem, así continuem. Som Alberto Marco i Raúl Puchol, i sí, clar que sí, també ens agraden els 10 de març, perquè és dimarts, és el dia de Cera Cope Castellón, entre altres espais que tenim habitualment, però és un dia també, per exemple, de resaca borriana. Ahir estàvem a la falla Plaça Chicharro. Han guanyat ells. Han guanyat ells i elles i estaven la mar de contents, no? Però també volem estar a les falles de la vall. Enguany tenen un significat molt especial. Tenen aniversari de junta local fallera i d'altres moltes coses. N'hi ha falles que també complissen dècades. Queden també, òbviament, dos dies per a la cremà. I n'hi havia un detall molt significatiu enguany. El creixement dels fallers i falleres. És a dir, és una festa, ja sabem que són terra de bous, però també arraigada el món de les falles. Regidor de Comunicació i de Festes, Ximo Zorrilla, al final guanyaran les falles els bous en la vall?
Bueno, és una pregunta difícil de contestar i jo te diria que impossible de saber, perquè la veritat és que, com tu bé dius, la vall és una ciutat molt bouera i des de fa uns quants anys, des de fa aproximadament 10 anys, és també una ciutat molt fallera per aquest canvi que van fer les falles, a ser una festa molt més oberta i molt més participativa. I la prova és que, com tu bé has dit, enguany tenim aquest rècord de falles de la nostra ciutat amb 1.700 persones abonades a les falles de la Vall d'Uixó.
Vora 100 actes. Espectacular, també.
Sí, la veritat és que, com t'he dit abans, són quasi 100 actes que hi ha a les 9 comissions falleres de la Vall d'Uixó. Recordem que en la vall les falles comencen abans que en Borriana o que en València, perquè la gent tingui alguna referència. En la vall les falles van començar el divendres, el dia 12, i a partir d'ahí, pues, la veritat és que són moltíssimes els actes que s'han fet durant este cap de setmana i els que encara ens queden durant estos 3 dies de falles. Avui tindrem aquesta segona part de la visita mútua entre totes les comissions i sobretot el dia 18 i el dia de neu, que seran els dies forts de festa a la nostra ciutat.
L'ambient que complís 40 anys és dir que ja és una tradició arrelada.
Sí, l'ambient, que és la segona comissió de la nostra ciutat, complís 40 anys. La falla Pensat i Fet, que és la primera, en complís 45. I com tu bé dies, la Junta Local Fallera complís un any 30 anys d'història en la nostra ciutat, des que es creara l'any 1996, arrel del naixement de la tercera comissió de falles de la nostra ciutat, a la que després encara s'han acabat unint 6 comissions més per a fer-se total de 9 falles de la nostra ciutat, que, com tu dius, enguany dos d'elles celebren aniversari o números redons, per dir-ho d'alguna forma, amb les vistes a celebrar els 50 anys de falles en la nostra ciutat, que tindrem d'ací ja 5 anys. Però en aquest sentit, la veritat és que enguany l'ambient està d'aniversari, que a més és una falla que està en un molt bon moment, és una falla que ha crescut prou en els últims anys i que durant els últims anys sempre ha estat en els pòdiums de falles de la nostra ciutat. I en aquest sentit, la veritat és que, com tu dius,
se mos ha tallat la connexió en la Vall d'Uixó. En un moment esperem retomar-la. Ara fem un xicotet alt en el camí.
Port Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra plaza del mar y nuestro muelle de costa. Port Castelló, liderando el futuro.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ara sí, en Raúl Puchol, que tornem i tornem ahí en el regidor que ens va contant cosetes interessants sobre les comissions falleres de la Vall d'Uixó.
O números redons, per dir-ho d'alguna forma, amb les vistes a celebrar els 50 anys de falles en la nostra ciutat, que tindrem d'ací ja 5 anys, però en aquest sentit la veritat és que enguany l'ambient està d'aniversari, que a més és una falla que està en un molt bon moment, és una falla que ha crescut prou en els últims anys i que durant els últims anys sempre ha estat en els pòdiums de falles de la nostra ciutat, i en aquest sentit la veritat és que, com tu dius, pues les falles de la vall van complint tants i van creixent a poc a poc.
Uh-huh. Ximo, per últim, què ens queda per viure i què ens recomanes per vore?
Pues com te dic, avui mateix, este matí, estarem ja cremant les nostres primeres falles amb les entitats socials. Després, esta vesprada, tindrem aquesta visita mútua entre les 5 comissions falleres que ens queden, perquè allà vam fer les altres 4, i sobretot demà pues, serà un dia en què la gent estarà en el carrer ja des de primeres hores de la vesprada per a gaudir de la música en directe que tindrem en les 9 demarcacions falleres de la nostra ciutat, i la nit, que també s'allargarà una miqueta més a ser festiu el dia de Sant Josep. I sobretot pues, el dia de Sant Josep, animar a la gent a que vinga a la vall, a que passeja, que disfrute el dia festiu, a que a les 2 del migdia estiga a la plaça del Mercat per a disfrutar d'aquesta mascletà del nostre pirotècnic local Peña Roja, i a partir d'ahí ja pues, que se queden per la vall, que també tindrem tarda en totes les falles de la vall, i que disfruten de les cremades que tindrem a les 8 de la vesprada en el cas de les falles infantils, a les 8 i mitja la falla infantil guanyadora, la falla Pensat i Fet, i ja després de sopar, a partir de les 10, iniciarem les cremades de les falles de la nostra localitat fins a les 12 de la nit, on tindrem la falla guanyadora, la falla d'Estrembos.
Que arrasada enguany en la vall, i que s'han dut pràcticament tots els premis fallers, la Pensat i Fet, per cert, de l'infantil, i Llimeres se van dur el millor premi del llibret. Per fer el recorregut, alguna recomanació per a la gent que mai s'ha apropat a la vall d'Osó a viure les falles d'estos dies?
Pues el que recomanaria és que vingueren, que aparcaren en el pàrquing que tenim subterrani o en les zones més apropades del centre, i que les visiten a peu, perquè la veritat és que totes les falles estan molt pròximes entre si, i la mateixa gent els anirà portant d'una falla a una altra, i com te dic, pues, a partir de la plaça del Mercat, que podríem considerar un poc el centre, podran trobar les 9 comissions falleres en un radi molt proper unes de les altres, i per tant és una visita que es pot fer a peu i que es pot gaudir sense cap problema.
Ximo Zorrilla, regidor de Comunicació i de Festes de l'Ajuntament de la Vall d'Osó, la última. Ahir vam estar pegant una volteta per Borriana, i en Borriana és tradició que despellegen en les falles a tots els polítics. En la vall això també vos ho fan, o...?
No, en la vall se porten millor, evidentment. N'hi ha crítiques que són necessàries, i evidentment també agraïts a les comissions falleres que trauen aquesta crítica i aquesta sàtira pues a les seues falles, perquè jo penso que és importantíssim i que és la gràcia de les falles. Evidentment, hi ha crítiques als polítics, a l'Ajuntament, com no podia ser d'una altra forma, perquè jo penso que, com te dic, és el leitmotiv de les falles de la nostra ciutat. Ahir veia en aquesta visita mútua pues, crítiques a l'apartament, a l'estat d'alguns carrers, o coses, evidentment, que són pues, d'alguna forma crítiques que han d'estar sempre en les falles, i que jo penso que també serveixen per a que nosaltres pues, ens prenguem nota i puguem millorar en certs aspectes. Així que, en aquest sentit, nosaltres sempre estem agraïts d'aquesta crítica feta des del bon gust, feta des del respecte, que jo penso que és importantíssima i que jo penso que ha d'estar present també en les falles de la nostra ciutat.
Doncs gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE, i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a tu, Raül, i que tinguem unes bones falles i, sobretot, una por ressaca madalenera que vos vagi bé.
Doncs això estem, de ressaca madalenera i ja en plenes falles. Que ahir vam estar entre Borriana, Benicarló, Huila, Vall d'Osó. Anem a un altre poble, on han ficat ja Borriana, ahir dia la falla de la plaça Chicharro, i el primer premi com la falla més gran. Però és que anem a la més alta en quant a altitud que ha estat així a la província de Castelló, que ja l'han cremat inclús. És una curiositat que anem a tindre després en un moment. Ara ens preparem, perquè ja sabem que és dimarts i toca doncs, repassar alguns dels nostres espais habituals així en COPE Más Castelló en dimarts, com és, i les vivències, curiositats i anècdotes que es porta a banda, turisme i experiències.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
A veure, contes, Raúl.
Arte, fuego y mucha sátira, mucha crítica. Imaginaros esto hace años cómo sería lo de las fallas, ¿no? O no sería tanto, sería poco. Bueno, que es martes, hemos hecho un parón por las fiestas de la Magdalena, pero ya está aquí Banoa Ortega desde Bambando Turismo y Experiencias. ¿Qué tal, señora? No está usted de fallas, ¿no?
Buenos días a todos y todas. Pues no, sí que es verdad que estoy rodeada un poco de cajas, ¿ah? Y ahora mismo en casa porque estoy de mudanza, pero no voy a quemar nada de momento, ¿eh?
Oiga, como dice y reza lo de Bambando Turismo y Experiencias, les experiencias es para descubrir cosas que han sucedido en la ciudad de Castellón, con esas visitas guiadas, y te estás metiendo en un terreno un poquito... no sé cómo calificarlo, porque claro, antes, no sé si te acuerdas de tu abuela, Ivanoa, no sé si tus padres sí, también es posible, posiblemente leían El Caso...
Por ejemplo.
El caso que eso salía semanalmente y era de, vamos, de delincuencia y demás. Nosotros tenemos caso de casos o casos de caso también, con alguna fuga que tuvo lugar en el centro penitenciario anterior de Castellón. Y no sé por qué te has empeñado en ponerlo en el foco de una experiencia de Bambanda.
Pues fíjate, esto se lo debo, entre otras cosas, a ese maravilloso libro del cronista Balbás, que nos pone hitos históricos organizado por días, ¿no? Ese tal día como hoy. Y entonces, abriendo un poco ese libro, me veo que tal día como hoy, de 1799, 5 presos, entre ellos el célebre Cojo de Fanzara, sí, se escapan de la cárcel de Castellón por un foso que practicaron con salida directa al cementerio, que estaba situado en la Plaza Vieja. Claro, digo yo, esto tengo que contarlo. Madre. Fíjate, esa cárcel, la antigua cárcel, que estaba en los bajos de nuestro ayuntamiento, cuando se construyó, que fíjate que tenía la entrada a la cárcel por lo que daría ahora la Plaza de la Pescadería, ahí estaba, ahí estaba la puerta con unos barrotes, y además tenía una inscripción que ponía: odia el delito y compadece al delincuente, ¿no? Esa era la puerta de entrada que había. Sí que es verdad que ese siglo XVIII, pues en esa cárcel que tenía la ciudad junto a la Plaza Vieja, que también se encontraba a la otra parte de lo que sería la Plaza del Mercadet, ahí estaba el antiguo cementerio. Entonces, claro, fueron ahí esos presos muy listos porque hicieron ese túnel con salida directa al cementerio, que mucho trasiego no había, ¿vale? En esa cárcel, pues que estaba integrada además en el ayuntamiento, y no era, imagínate, no era un espacio independiente, o sea, era en la parte baja. Pues las condiciones cada vez eran más duras, el espacio era reducido, había poca ventilación, bueno, higiene, pues no se conocía ese término en esa época, y entonces, pues bueno, ahí estaban. Llegó un momento que se les hizo pequeño, obviamente, ¿no? Porque crecía la población, crecía, pues bueno, las personas que debían de estar ahí, y entonces pues se decidió luego la construcción de la siguiente cárcel, ¿no? Pero fíjate que el bandolerismo, entre otros lugares, fue muy conocido en el interior de la provincia de Castelló. Tenemos un interior pues de maravilloso, de montañas, que era ese lugar ideal para estas personas. Parece ser, el Cojo de Fanzara, he estado investigando, pero tampoco tengo muchos más datos de él. Pero bueno, normalmente los apodos, pues por una parte te estaban hablando de la procedencia de la persona y probablemente sería de un aspecto físico suyo. Normalmente se sacaba de ahí. Pero claro, lo que decíamos, el Maestrat y bueno, toda la zona del interior de la provincia de Castelló, con esa geografía abrupta y difícil, pues era lugar ideal para estos bandoleros. ¿De dónde solían venir los bandoleros? Pues normalmente de una situación de pobreza, algún conflicto social también, y aprovechaban pues esos caminos rurales y las rutas comerciales para hacer de las suyas. se conocían el territorio al dedillo, entonces sabían por dónde se tenían que escapar. Pero sí que es verdad que eran perseguidos por la justicia, pero había veces que eran protegidos por la población también, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar a esa parte de romantizar esta figura que no dejaba de ser un delincuente, ¿no? Que se la pretendía comparar pues como una rebeldía como Robin Hood y este tipo de personaje. Y además tenemos tanto representados en la literatura romántica que transformó al bandolero como casi un personaje heroico, misterioso y valiente, ¿no? Y además muy relacionado con la naturaleza y estas cosas. O incluso también en la pintura vamos a ver representaciones suyas con escenas de asaltos y figuras armadas, etcétera. Y luego investigando también un poquito con respecto a otros bandoleros que podamos tener, estábamos hablando también bandolero, el tigre del Maestrat, por ejemplo, también, que luego se conoció por liderar el ejército carlista, ¿no?, por otras cosas. Pero sí que es verdad que siempre hablamos de hombres bandoleros, pero también había bandoleras.
¡Anda!
Sí. Lo que pasa es que eran menos conocidas y se estaban más dentro de la leyenda muchas veces que la historia más contrastada. Y aquí me gustaría aprovechar para hablar de la Calderona.
¿La Calderona es una sierra o era una mujer?
Pues ahí está, la Sierra Calderona, que ahora la tenemos situada, ¿no?, cerca de Sagunto, nuestra limítrofe ahí casi con la provincia de Castelló. Pues María Calderón fue una actriz del siglo XVII, que era muy famosa en Madrid, y entre otras cosas fue conocida porque fue amante de Felipe IV. Y la leyenda cuenta que tuvo un hijo de Felipe IV, ¿no?, que fue don Juan José de Austria, y que más o menos la querían recluir en un convento, ¿no?, estas cosas que se hacían antes, y ella parece ser que se escapó y se refugió en lo que sería la Sierra Calderona. Y ahí viene la leyenda dice que vivió una vida retirada en la sierra, llevó una vida libre, sin normas sociales, y que incluso llegó a ser la jefa de unos bandoleros, entonces que ahí no tenemos mucha parte de historia si realmente fue así o se quedó más en leyenda, pero bueno, es una leyenda también chula, ¿no? Y de hecho el nombre de la Sierra Calderona pues viene de ella, así que no está mal la influencia muchas veces, ¿no?, de este tipo de personajes que serían, si me permite la expresión, los malos, ¿no? Pero que se romantizan, ¿no?, y que forman parte luego de nuestra historia.
Pues ya ven, hace 227 años hubo una fuga en la anterior cárcel de Castellón, en los bajos del ayuntamiento, que protagonizó el cojo de Fanzara, y esto nos ha llevado a Ramona la Calderona. Esto solo sucede con Bambando Turisme y Experiencias. ¿Algún consejo para...? Hay mucha gente que hace puentes, ¿sabes?
Sí. Qué bien me parece.
¿Tenemos alguna actividad de Bambando estos días?
Pues mira, justamente el viernes por la tarde realizó la actividad que tenía pendiente, que iba a hacer para el Día de Mujer, hablando de mujeres de Castelló, y por el tiempo estábamos en alerta de viento, no sé, y lluvias, no sé si lo recordáis.
Sí.
Entonces se pospuso y la realizamos el día 20 por la tarde a las 7:30.
¿Y para inscribirse?
Para inscribirse tienen que entrar en la web de Reinventadas, esta asociación de mujeres emprendedoras. Y la actividad es gratuita y hay que inscribirse en ella y ya está. En la web de Reinventadas. No hay pérdida.
No hay ningún tipo de pérdida. Nosotros no nos perdemos porque siempre está Ivanoa Ortega para recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias por hacer lo posible desde Bambando Turismo y Experiencias, Ivanoa.
Gracias a todos y todas.
Este recorrido que realizamos semanalmente con Lino Restaurant desde el Real Casino Antiguo de Castellón.
Y que nos ha traído al cojo de Fanzara. Interesantísimo.
Herrera en COPE.
Castellón i Vinaròs.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un període que ja sabem que ha sigut de molta festa, que hem tancat la Magdalena, que ara estan en el moment de falles, però també toca mirar celebracions especials, com són les que arribaran per Setmana Santa, que realment, en alguns casos, ja han començat la programació i en localitats on és molt important, com és el cas de Vinaròs, on, recordem, la seva Setmana Santa és declarada de festa d'interès turístic autonòmic i per això volem saber com s'ha preparat aquest any i ho fem amb el president de la Federació de Cofraries de la Setmana Santa de Vinaròs. Sebastián Torres, què tal? Molt bon dia, perquè ja esteu en marxa, no?, realment, en la programació.
Bon dia, Alberto. Pues sí, ja han iniciat els actes. Van començar el divendres passat en la primera de les processons, una processó molt peculiar perquè, bueno, pues inicia el que són els actes pròpiament dit de la Setmana Santa, la processó de les set paraules, que es fa al barri del Carme, al barri mariner del Carmen, on se baixa el cris dels mariners fins a la mar, on se fa lectura, on se dona lectura de les set paraules. I, bueno, va ser un acte molt bonic i tot seguit, l'endemà, en dissabte, vam fer el primer concert del cicle, del tercer cicle de música sacra. A mi ja fa 3 anys que fem el cicle de concerts, en un concert d'orgue a l'Església Arciprestal. Per tant, ja estem en marxa.
I en marxa en un calendari, en una programació, com sempre, molt carregada en cultura, en música, en els actes litúrgics i religiosos, i que viurà també celebració molt especial aquest cap de setmana, que és dia 22, en aquesta representació d'una passió que és un poquet la mestra de tres passions que es representen a Catalunya.
Pues sí, este cap de setmana també tenim actes, com és el dissabte a les 8 de la tarda a l'Església Arciprestal tindrem una conferència a càrrec de la historiadora Elena Román, que ens parlarà sobre els passos de la Setmana Santa, els que processionen en la processó de Vinaròs. I en diumenge tenim la veritat un acte molt, molt bonic, que serà la passió de Castellvell del Camp. És una passió que mescla tres textos originals de tres passions de Catalunya, d'Olesa, de Ulldecona i d'Esparreguera. I serà, bueno, pues una posada en escena novedosa, en un to molt actual, i que sobretot ens fa reviure i reflexionar sobre la identitat de cada una de les figures claus que van intervindre a la passió. Jo convido ja des d'aquí, des de les zones de Cote Castelló, a que, bueno, pues, aquells que puguen i vulguin disfrutar d'aquesta representació, serà una representació inèdita, la veritat, i que, bueno, que facin acte de presència perquè gaudiran d'aquest tipus de representació.
Això serà, com diem, aquest cap de setmana, però també gran podríem dir que començarà en el divendres de Dolors, el proper dia 27, com serà el moment del pregó, que en aquest cas corre a càrrec del germà Francisco Gramunt Redó.
Pues sí, lo que es la propia bendita Semana Santa comenzará el divendres de Dolors, en el cual el vinarosén, el germà hospitalari Francisco Agramunt Redó, ens donarà con ells, ens donarà el toc de sortida, no?, per en les seues paraules, en el pregó que s'oferirà en l'Església Arciprestal a les 8 i mitja i que donarà inici als actes de la Semana Santa. Un pregó que, bueno, pues esperem que aquesta persona, el germà Francisco, pues mos reflexe, no?, tot el que significa el seu llegat, que és l'hospitalitat en les més necessitats, no?, ha donat la seva vida per als d'elles, i per tant serà un nexe d'unió en aquesta manera de procedir de la caritat, que és un dels elements fonamentals dins de la Setmana Santa.
I que això hi obrirà a aquesta programació més religiosa, però que també en moments molt destacats, com aquesta processó de la matinada, com aquesta processó infantil on també participa molta gent, la trobada de bombos i tambors, o també el Via Crucis, per exemple, per la Port, en aquest Crist d'ahir del Port, aquest Crist dels Mariners, que també serà protagonista, i sinó que molta activitat a partir d'aquest dia.
Sí, començarà en el Divendres de Dolors, com diem el pregó, però això ja va tot seguit. Tenim en diumenge de Rams per les celebracions, la benedicció de Rams a totes les parròquies, i la setmana el dimecres tenim la processó de la matinada, una processó molt bonica, molt peculiar també, a les 5 del matí, en el silenci i en l'obscuritat de la nit, el Crist del Nazaret. El Nazaret estarà processant pels carrers més emblemàtics, més històrics de la ciutat de Vinaròs, i acompanya un reguerill de gent, més de 300 persones que acompanyen el Crist Nazaret. És una processó molt bonica, i per ja entrar en les processons importants de la ciutat de Vinaròs, com és la del Dijous Sant, una processó, recordem, que és de les més importants des de la província de Tarragona fins a València, és la del Dijous Sant, perquè processionen 15 cofradies en uns passos meravellosos, i bueno, pues, més d'un milenar de persones surten a la processó. També tenim tres bandes de música que acompanyaran els passos, quatre bandes de bombos i tambors de la localitat de Vinaròs, i també una banda que és el tercer any que ens acompanya de Jaume I d'aquí de Castelló, de la ciutat de Castelló. Vull dir que serà una persona molt, molt bonica, que hem preparat amb molta il·lusió i que continua el Divendres Sant, la processó del Sant Enterrament, que finalitza quan acaba la processó a la plaça de parroquial, on es troba la Mare de Déu dels Dolors amb el Crist. I és un moment que extraordinari, un moment de silenci, de comportament, de que la gent pugui donar i pugui reflexionar sobre el que va ser, no?, la mort de Nuestro Señor.
Moltes gràcies, Sebastián. Seguís Mediodía Cope.
Cariño, a este piso ya le hace falta una buena reforma. Me gustaría cambiar el pavimento, el baño, la cocina, unos buenos armarios.
Lo que nos hace falta es Fustecma.
Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Ávila Bella, calle Moncofa 4, o entra en fustecma.com.
En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis, así de fácil. Ven y estrena inspiración. Albany, muebles y mucho más. Villarreal, Castellón.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en Cope Más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
Cope Más Castellón.
Estar informado. Estás escuchando las emisoras Cope en la provincia de Castellón.